canvis de temperatura, però bé, enguany també li ha fet fer aquesta rapidesa en la maduració.
12 i 4 minuts, més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, vos parlarem de l'estudi que està fent l'Institut Espanyol d'Oceanografia a través de l'Oceanogràfic de Balears. Ja fa 18 vegades que se fa aquest estudi, la campanya Medias, Mediterranean International Acoustic Survey, que és un programa clau per saber com estan els principals recursos pesquers de peixos petits de la Mediterrània, concretament l'anxova i la sardina. Volen saber ben per què s'està estudiant aquests peixos, si això pot donar-nos una idea també de l'estat de la mà, com està la mà, per cert, i també a través d'aquest estudi se pot saber també les aus i els mamífers marins amb com estan, i precisament que mengen, per exemple, les anxoves i les sardines, que és una cosa que segur que al Manconauta no sabem. Una cosa molt, molt curiosa. Després parlarem amb els bombers de Mallorca que acaben d'estrenar motxilles satelitals. Què vol dir això? I que no per tota Mallorca hi ha cobertura necessàriament ni tan sols de ràdio. De vegades, per exemple, a Centrafort o dins la fosca, és molt difícil que hi hagi cobertura fins i tot de ràdio. Per això, ara, tant l'helicòpter dels bombers de Milana com els bombers de Mallorca, durant aquestes motxilles, via satèl·lit, per així garantir els rescats que hagin de fer. I per acabar, avui, que és dimecres, en Mar Antònia Esquines mos farem una pregunta que, la veritat, molts segur vos heu fet. Per què mos aprenem les lletres de les cançons de manera tan fàcil i les recordam durant tota la vida? I, en canvi, a l'hora d'estudiar, mos resultava, o mos resulta, molt més difícil que mos entri. Haurem de tornar en allò dels nostres pares i predins que s'aprenien la lliçó cantada per recordar el nom, per exemple, de la llista dels reis gots o, fins i tot, fórmules matemàtiques. Ho sabrem en Maria Antònia Esquines, en parlarem en el final. En Victòria Cerdà a la producció i amb en Bernat Nadal en el control tècnic. Comencem el dia a Mallorca, vinga.
Beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far.
Més enllà de la mà, avion de sí. Aquesta versió és d'en Robbie Williams, però l'original és d'en Bobby Darin, un gran crooner dels anys 60, eclipsat per Frank Sinatra, però no per això menys. El gran Bobby Darin, que mos sentava més enllà de la mà. Mirau, 26 científics i tècnics de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, liderats precisament pel Centre Oceanogràfic de Balears, estan participant durant tot aquest mes en l'edició número de 8 de la campanya Medias, Mediterranean International Acoustic Survey. És un programa per conèixer l'estat dels principals recursos, perquè és de petits peixos pelàgics de la Mediterrània espanyola. Anem a saber-ne més conversant amb Magdalena Iglesias, que és investigadora del Centre Oceanogràfic de Balears. Magdalena, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, què tal, com estàs?
Per què concretament anxoves i sardines? Són un indicador o és que són els més cercats pels pescadors? Per què concretament anxoves i sardines, Magdalena?
Bueno, principalmente porque son las especies que comercialmente son más importantes. Son las que más se venden en los mercados, las que más demanda la gente, y también porque son las que más abundan en nuestras aguas dentro de estos pequeños pelágicos, que son peces pequeños, que están en la columna de agua, son las más abundantes.
I té qualque relació la seva abundància, o si en qualque moment vols detectar que n'hi ha menys, en l'estat de la mar? Vull dir, són un poquet un termòmetre o no té res a veure?
No, desde luego que es un termómetro. Hay estas dos especies, tanto la anchoa como la sardina, tienen una vida muy corta. La anchoa puede vivir unos 2 años, la sardina 3 o 4. Por tanto, que haya o no haya depende de todas las condiciones oceanográficas que se encuentran, tanto cuando realizan la puesta de huevos como cuando nacen esos alevines o juveniles, si encuentran o no comida. Y si encuentran o no depredadores a su alrededor, si tienen claro. Muchos depredadores. Entonces, es un conjunto de condiciones que nos dicen cómo está. En este caso, nosotros decimos la abundancia de estas poblaciones o stocks, pero que en realidad también tiene que ver con el estado de medioambiental. Me refiero, es bueno que haya abundancia y que haya diversidad en el medio marino.
I la campanya va començar el dia 22 de juliol i encara queden 20 dies perquè no acabarà fins el dia 24 d'agost i recorrerà tota la plataforma continental, és a dir, des de la frontera amb França fins a l'estret de Gibraltar, amb una sonda de so, una ecosonda. És a dir, vosaltres estudieu a través d'un micròfon o un hidròfon el comportament dels peixos. Com funciona aquesta ecosonda? Perquè els medis posen Mediterranean International Acoustic Survey. Com empreu aquesta ecosonda?
Mira, lo has dicho muy bien. La palabra acoustic quiere decir acústica y lo que hacemos nosotros es hacer lo mismo que se hace en la naturaleza. En este caso, por ejemplo, los murciélagos, cuando vuelan de noche y pueden no tropezar con nada, o los delfines, que utilizan lo mismo. Ambos envían sonido a través del aire o del agua y esperan a recibir los ecos que ese sonido se encuentra en esas ondas de sonido. Entonces nosotros hacemos lo mismo con las ecosondas. Enviamos sonido a través de la columna de agua, principalmente desde el barco hacia el fondo, y entonces todo lo que se encuentra en esas ondas de sonido nos devuelven un eco. Si hay muchos cardúmenes o bancos de peces, nosotros los detectamos y parte de ese sonido nos es devuelto. Bueno, entonces es una metodología especial, ¿no?, que nos permite traducir ese sonido devuelto en cantidad de peces. Es un poco, no muy complejo, si lo sabéis hacer, porque se puede hacer con una serie de algoritmos, pero es una forma muy buena de distinguir lo que hay en la columna de agua, porque ten en cuenta que nosotros estudiamos, como has dicho tú, desde la frontera con Francia hasta el estrecho de Gibraltar, la plataforma continental, que es desde la costa hasta 200 metros de profundidad, que es donde se distribuyen las sardinas y la anchoa. Entonces, hay mucho volumen de agua que estudiar, ¿no? Y con este método podemos cubrir una zona muy grande en pocos días. Bueno, la campaña dura 36 días, pero és poc per a la gran zona que cobrimos.
Sí, perquè m'estic veient que vareu partir del 22 de juliol. Avui som dia 5 d'agost. Ara, sóc cercador de vaixells, veig que el vaixell, el Miguel Oliver, està davant Cullera, a València, en aquest moment. És a dir, estan a meitat de feina si han d'anar fins a Gibraltar. És a dir, deu ser una feina molt meticulosa, veig, no?
Bueno, de lo que se trata es descubrir todo ese área. Nosotros tenemos un diseño de muestreo, tenemos una ruta a seguir. Hacemos desde costa hasta los 500 metros, nos vamos una 8 millas náuticas interradial, eso se llama un radial, y volvemos de la parte de fuera de los 500 metros a la costa. Mediante la ecosonda detectamos todos los bancos que puede haber y lo que tenemos que hacer es realizar pescas para identificar qué ¿A qué corresponden esos ecotrazos que nosotros detectamos, ¿no? Con la pesca que hacemos, pues el equipo de pesca lo que hace es criar las especies, porque no solo hay sardina de anchoa, hay otras, hay jureles, hay toninos, hay bogas, espadines, y los separamos, los medimos todos, absolutamente todos, tomamos la talla, el peso, y de la sardina de anchoa además tomamos más parámetros biológicos. Entonces se hace un estudio bastante intenso de las características.
Crec que també Medias 2026 també incorpora altres línies d'investigació dels projectes Mares 3, com per exemple els microplàstics, que això és una cosa que sí que veritablement... N'hem començat a parlar fa poc, però jo m'imagino, Magdalena, que aquest tema del microplàstic deu existir fa un que era molt d'anys i nosaltres no m'hem temut fins ara, el públic en general, perquè microplàstics, imagina't la quantitat d'anys que fa que emprant plàstics, ara mos pensant que hem fet un au de dos vermells als ciutadans, però a vosaltres deu fer molt de temps que sabeu que això és un problema, no?
Sí, bien lo has dicho, porque estamos vertiendo cantidad de basura al mar, ¿no?, de alguna forma. Nosotros lo que pasa es que este barco, el Miguel Oliver, es un barco estupendo, es de la Secretaría General de Pesca, es un barco de 70 metros de eslora, 15 metros de manga, y tiene capacidad para muchos científicos. Por tanto, además de la campaña que está financiada por la Unión Europea, que es esta, la nuestra, la de acústica, tenemos otros equipos, que son compañeros nuestros, que suben con nosotros durante estos 36 días, y uno de los equipos es el equipo de microplásticos del Centro Oceanográfico de Baleares. Ellos toman muestras tanto del agua para detectar microplásticos como de los estómagos de las especies que nosotros obtenemos con las pescas, y entonces estudian y pueden hacer unos estudios. Hace relativamente poco, nosotros tenemos un mayor recorrido de vida de acústica que los grupos de microplásticos, pero debe hacer, yo que sé, a lo mejor 15 o unos 15 años que están, y la labor que hacen es muy buena y muy tiene mucho valor para el estado medioambiental y para nuestra salud como consumidores. Entonces, es una labor muy apreciada, ¿no? Aparte, también se hacen avistamientos de macrobasuras en el mar, o sea, todo lo que flota en la superficie del agua, que es mucho. Tenemos unas fotos que a veces realmente son increíbles de lo que logramos encontrar. También lo que sale en las redes de pesca, ¿no? Hay mucha porquería en el mar. Y hay también otros equipos que, por ejemplo, toman la temperatura, la salinidad del agua. Podemos hacer mapas de cómo aumenta la temperatura en el Mediterráneo, en nuestra zona, de cómo está la salinidad. Porque habéis comentado que está la campaña número 18, quiero decir que empezó en el 2009, sí, la campaña, y la llevamos a cabo cada julio, agosto, en las mismas aguas, haciendo el mismo recorrido y tomando los mismos datos. Por tanto, tenemos todas las tendencias de lo que está pasando en estos 18 años.
També, és que clar, la qüestió dels microplàstics, recordeu que fa molt d'anys que molta gent troba una bossa de supermercat que arriba d'Argèlia o de Tarragona. Això no és que ho hagi tirat un vaixell, és que ho ha dut a corrent. I això fa molt d'anys que aquí a Mallorca ho contàvem com una anècdota, però no, és que la mà se mou. També, els projectes Mares també compten el registre d'aus i mamífers marins, és a dir, no només estau en els peixos, estau fent fins i tot també control, entre comates, d'aus i mamífers marins de la Mediterrània, no?
Sí, efectivamente, tenemos un equipo de lo que se llaman observadores a bordo. Son unos compañeros nuestros que se sitúan en la parte superior del barco, donde está el puente, y desde allí, con una metodología especial y con prismáticos, lo que hacen es, a través de todo este recorrido que nosotros hacemos de campaña, que son los radiales, ¿no?, desde costa hasta afuera, vuelta y tal, y así cubriendo toda la plataforma, van reportando todos los mamíferos marinos, principalmente pueden ser delfines o pueden ser atunes también, son mamíferos, pero los ven, los reportan, pueden ver todo tipo de cacharotes, cetáceos y muchas aves, porque claro, yo qué sé, todo tipo que son las gaviotas o poblaciones muy importantes que están en el Mediterráneo. Ellos hacen lo mismo que nosotros. Una vez acabada la campaña, lo que hacen es plotear en un mapa las distribuciones de estas diferentes aves y cetáceos o mamíferos. Y entonces, año tras año, vemos cómo aumentan, disminuyen, se cambian su distribución. Y entonces, esto es, ten en cuenta que muchos de estos... tanto aves como mamíferos se alimentan de sardina y anchoa también y de otros pequeños pelágicos. Todo está relacionado unos con otros, ¿no?
Tenen bon gust, idò, si mengen sardines i anchoves, perquè tenen bon gust. També mirau si estan les reserves de greix dels peixos amb un fatòmetre. Per què se fa això? Per saber si estan ben de salut, si van bons, no? Com antigament, si un peix va bé de greix, vol dir que està bé. Per què els hi mirau el greix en els peixos? És que em crida molta atenció.
Efectivamente, mira, los peces, por ejemplo, la sardina y la anchoa, ahora mismo cuando hacemos la campaña, la anchoa está en época de puesta, ¿no? Está poniendo huevos, es la época en que más huevos pone. La sardina es completamente al revés, la época que más pone es en invierno. ¿Qué pasa? Ellos ponen durante unos meses, pero luego recuperan, porque la puesta se gasta mucho, y empiezan a comer, a comer. Que un pez, una sardina anchoa, tenga bastante grasa cuando le corresponde, en el mes que le corresponde, en este caso sería la sardina, significa un buen estado de ese individuo o de esa población. ¿Por qué tiene grasa? Pues porque tendrá alimento suficiente, en este caso zooplancton, fitoplancton. En el caso contrario, si encontramos individuos delgados para lo que esperamos, eso significa que algo falla, que por ejemplo la abundancia de zooplancton, porque la productividad de la zona no es buena o lo que sea, es baja, y eso repercute pues en el crecimiento de estas pequeñas especies, que a su vez servirán de alimento a otras mayores. Esto es lo que se llama la cadena trófica. El pez grande se come el chico.
Exacte. També una altra cosa molt curiosa. També feis un mostreig de cefalòpodes pelàgics. Jo només conec tres cefalòpodes, que són els popes, que la mai se sipi. No sé si són aquests pelàgics o si cefalòpodes pelàgics que el vaixell Miquel Oliver del Centre Oceanogràfic està també mostrejant són aquests. Què són els cefalòpodes pelàgics?
Bueno, principalmente son tipos de calamares que además van en este caso van en como en bancos, ¿no? Los podemos detectar con la ecosonda. Poco a poco vamos aprendiendo más de esta parte que son los cefalópodos. Nosotros nos dedicamos principalmente a peces, ¿no? Pero los cefalópodos, como la tecnología cada vez evoluciona, estas ecosondas científicas cada vez son más, tienen mayores prestaciones. Podemos centrarnos en otras especies. Por ejemplo, podemos detectar krill perfectamente, esas pequeñas gambitas, ¿no?, que se encuentran en la zona. Podemos detectar lo que se llaman mesopelágicos, que son unos peces muy feos que se encuentran al final de la plataforma y a mayor profundidad, pero que sirven de alimento a otros muchos. Y en el caso de los cefalópodos hay una serie de cefalópodos. Pulpos no, porque pulpos, por ejemplo, se encuentran cerca, siempre están cerca del fondo marino. Todo lo que está cerca del fondo marino nosotros no lo podemos detectar. Claro. Porque el fondo marino tiene, cuando lo insonificamos con sonido, tiene tal respuesta, porque es tan duro, que hay como unos 75 centímetros que nosotros no podemos ver nada encima del fondo. Por tanto, todo lo que sea peces, o en este caso pulpos, cefalópodos, cercanos al fondo no los vemos. Pero los cefalópodos que forman bancos o cardúmenes, ahí sí que nosotros podemos tanto pescarlos como identificarlos con la ecosonda.
Ara que dius ecosonda, precisament, tornant en el mapa, Vessel Finder és com el flight, el radar pels avions. Vessel Finder, poses el nom d'un vaixell i pots veure d'on ve, on va, com és. I precisament, ara que dius això de la sonda, que vam dir que el vaixell Miquel Oliver del Centre Oceanogràfic de Balears està just davant Cullera, li ha donat a la pista i està fent com a quadrícules, és a dir, com a quadrats, com si fos una avioneta fent fotografies aèries, no? I és molt curiós, perquè va fent ratxes, pam, quadrats, pam, com molt un... És a dir, com si estàs fent un... com si fos un policia de la mà. És curiosíssim veure la traça del vaixell en aquest moment. És per això, per ser ecosonda, no? Per anar fent per àrees. És això, Magdalena?
Sí, mira, yo tengo el Vessel Finder delante también. Yo estoy todo el día con ellos mirándolos y mirando dónde están. Entonces, Entonces, efectivamente, ahora mismo el barco está delante de Sueca, Cullera.
Sí.
Y mira, justamente las líneas, esta línea azul, la que van desde costa hasta alta mar, eso se llaman radiales. Eso es lo que nosotros hemos decidido cubrir. ¿Ves que son paralelos? Unos,
sí.
Los dos primeros sí. que se ven son paralelos, el tercero también. Luego, ¿qué pasa? Que como la línea de costa cambia y hace como un pequeño golfo, ahí nos convergen, nosotros llamamos un tridente. Ah. Es uno, dos y tres, vale. Las líneas que unen estos radiales o estos trayectos se llama la interradial. Esta no la utilizamos para evaluar, es solo lo que nosotros consideramos diseño. Y después, si te fijas, hay algunas zonas en que parece que han ido y han venido varias
sí,
veces.
Sí, sí, sí.
Ahí es donde ellos han detectado una gran cantidad de ecotrazos o de especies. Nosotros detectamos que ahí hay mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos y pescamos. Por eso, tú puedes ver que han pasado, han vuelto y han vuelto a pasar. Entonces, se pesca, se decide pescar en esa zona, se dice, pues, maniobra de pesca, con el capitán y el jefe de pesca se lleva a cabo, porque esto lo hacen ellos en el barco, la tripulación, y se identifica lo que nosotros hemos dicho con la ecosonda. Las pescas se realizan dos o tres al día, duran al menos media hora, y lo que intentamos con toda la tecnología que hay en el barco es pescar exactamente lo que nosotros queremos. O sea, que el arte de pesca se sitúa encima de lo que nosotros hemos visto con la ecosonda, que son los ecogramas, y entonces identifiquemos esos ecotrazos. Eso nos servirá para luego traducir todo lo que hemos visto a lo largo del recorrido que estamos haciendo.
Quina cosa més curiosa. És que és apassionant realment, sobretot per un profà, per un que no en sap, la feina que feis en el Centre Oceanogràfic de Balears, estan veient en el mapa com si estiguin seguint en
si
aquests científics.
Fijas,
és una meravella. Sí, sí, digues.
Solo un apunte. Mira, cuando pone el speed, que la velocidad del barco, aquí pone 10,3 nudos.
Sí.
Estos son nudos. Esto es cuando hacen el trayecto normal sobre el radial. Cuando pescan, lo puedes ver perfectamente porque van entre 3 y 4 nudos. Entonces, podemos ver, o cuando se paran a hacer un CTD, a coger temperatura y salinidad, esto lo hacen en estático. Entonces, tú puedes saber más o menos lo que están haciendo, es muy bonito.
Qué curioso. És apassionant, és apassionant que sapigueu que estan veient a través de vesselfinder.com el vaixell Miguel Oliver, en castellà, Miquel Oliver, del Centre Oceanogràfic de les Balears, que està fent aquesta campanya Medias des de l'any 2009, l'edició número 18, que és vital per conèixer, saber quin és l'estat, no només per recomanar als pescadors com estan les pesqueres, sinó també per saber com està la mà. Recordeu, en aquest programa sempre deim, vivim enmig de la mà, hem de cuidar la mà perquè vivim enmig de la mà, Mallorca està ben enmig de la mà, i no mos queda més que agrair a Madalena Iglesias de l'Oceanogràfic que mos hagi atès i mos hagi ensenyat tantes coses, i també ara hem sabut que és una ecosonda amb aquesta campanya acústica de Medias. Madalena, moltíssimes gràcies per atendre'ns i sobretot també gràcies per la feina que feis des de Oceanogràfic. Madalena, una ferrada molt gran a tu i a tot el vostre equip.
Muchas gracias a vosotros. Y es un trabajo que nos apasiona. O sea que disfrutamos. Hasta pronto.
Se nota que passeu gust. Moltíssimes gràcies, Magdalena. Nosaltres ara d'aquí un instant parlarem de seguretat a la muntanya perquè els bombers han incorporat més tecnologia. No ho mogueu. Beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Megaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ajuntament de Palma.
Tendrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. De dilluns a divendres a migdia, El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera i Betres Ràdio.
Gran versió de Bring Me to Life d'Evanescence amb en Paul McCoy. Bring Me to Life, torna'm a sa vida. Altament recomanable aquest tema. Anem a escoltar-lo. Evanescence amb en Paul McCoy. En Paul McCoy és cantant de 12 Stones, 12 pedres. Molt recomanable, Bring Me to Life. Sobretot aquesta versió a duet. Per què dur-me sa vida? I per què es que mos solen salvar sa vida són els bombers de Mallorca, que acaben d'incorporar dues noves motxilles que se connecten per satèl·lit per reforçar les comunicacions durant les intervencions d'emergència i zones de silla on no hi ha cobertura. Sí, sí, no hi ha cobertura a tota Mallorca. No vull venir de nou, ni tan sols pels bombers. Els nous equips formen part del procés de modernització dels equips d'emergència i per això parlem amb Enric Campins, tècnic dels bombers de Mallorca. Enric, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Enric, en quines zones no teniu cobertura als bombers i en quin tipus de cobertura vos referim? Cobertura de ràdio, cobertura de mòbil? Conta'm.
Sí, a veure, perquè nosaltres tenim diferents sistemes de comunicacions, de telefonia mòbil, telefonia per ràdio, telefonia emissores, que empleen una xarxa de les Illes Balears que es percuda la telefonia mòbil, i bueno, cada sistema té les seves zones d'ombra. Sobretot a la zona de muntanya, pues allà es sol haver-hi més poca cobertura. De dins, quan més dins un terreny que està molt encaixonat o zones menys poblades, pues per allà es complica la cobertura tant de telefonia mòbil com pot ser la nostra.
Clar, i les motxilles seran per l'efectiu del grup de rescat de muntanya i per l'helicòpter a Milana, però no, normalment qui les durà? Les tindran els bombers, les tindran l'helicòpter o dependrà de la intervenció?
Bé, això és un projecte que estem desenvolupant, hem començat amb dues, i bé, una serà efectivament pels grups de rescat de muntanya, que són els qui acostumen a treballar en zones més inhòspites, amb més difícil cobertura. I després també un altre per situar el centre de comandament, perquè l'objectiu d'això no és només tenir cobertura en les zones que actualment tenen poca cobertura, sinó que també el que ens pot passar és que se caiguin les xarxes. De vegades tenim una avaria en una xarxa de telefonia mòbil o de la telefonia de les emissores. Inclús poden succeir fenòmens que, per catàstrofe natural, se mos caiguin totes les xarxes, com va passar amb l'apagón que hi va haver fa un any. Claro, a la vegada mos fallen tots els sistemes.
Clar.
I necessitem un sistema per continuar mantenint la cobertura, la comunicació interna entre bombes per coordinar les nostres actuacions.
Ara, aquestes motxilles funcionaran en satèl·lit d'òrbita baixa. Nosaltres això sí que a televisió ho coneixem, perquè òrbita baixa vol dir que la tens inferior... I vol dir que té més bona cobertura, que no satèl·lits, per exemple, si és passat, el Meteosat, que està molt avant, molt a dalt, són satèl·lits més moderns. I això ho fa més ràpid i més estable, perquè fins ara, en aquest punt negres, Enric, quan vos topàveu un punt on no teniu cobertura, què fèieu? Perquè jo m'imagino la fosca, no sé, qualsevol lloc d'aquests on dius, mira, aquí a dins, ni ràdio, ni telèfon mòbil, ni res. Com ho fèieu? Amb llums, amb linternes? Com ho fèieu?
Sí, fins ara, si és intervenció ràpida, pues, no dona temps a molta cosa i mos quedem a les fosques una estona. Si la intervenció ha de ser més llarga, tenim la possibilitat de muntar dispositius de repetidors. Les nostres propres emissores podrien funcionar com a repetidor i podríem acabar mantenint una connexió, però bueno, era bastant requereix temps i no és fàcil i també pot fallar en determinat moment, no és fàcil. Per això, d'aquesta manera, pues, intentant donar una via més de comunicació, una redundància en la comunicació.
Bueno, ara amb aquesta calorada m'imagino que no hi ha molt de rescats de gent que s'ha perdut per la muntanya. O no me diguis que encara hi ha aventurers que amb aquesta calor se'n van en sandàlies i ses xancles pel torrent de Parells. Encara vos ho trobeu amb aquesta calor?
Sí, en l'estiu, Álvaro, que ha hagut de diminuir el número d'excursionistes, però intervencions continuen tenint diferents, perquè el que tenim ara són molt de gent que té cops de calor, indisposicions, o se queda sense aigua, i la calor afecta més. En l'estiu tenim aquest tipus d'intervencions.
Hi ha un perfil de persona que s'ha perd i que surt sense preparació i que surt sense la roba a dient. Ho dic perquè no sé si de vegades els mapes enganen i un turista pot veure damunt el mapa, pot veure Mallorca, pot veure que el Puig Major no arriba a 1.500 metres i la pot infravalorar, però els que entesos deus que hi ha zones de tramuntana que són zones molt tècniques i que no se pot anar de segon quina manera, però normalment són gent que no coneix... No, gent que no és de la zona, la gent que s'ha perd i que comet imprudències, ho dic perquè jo no, per res del món se m'acudiria anar segons on. Tu què trobes?
Jo, desconeguent la proporció de gent de fora i gent d'aquí que surt a la muntanya, sí que és vera que els sinistres que tenim, gran part són gent de fora que per un motiu de desconeixement de la zona o perquè no se troba el que s'esperava, pues, acaba requerint el nostre servei. Però, independentment d'això, també el perfil pot ser molt variat. Gent preparadíssima que per el que sigui, té accidents o una errada, o fins i tot gent inexperta que se fica en una zona molt complicada. El perfil és molt, molt variat.
I de moment, amb el que mos podem quedar tranquils és que teniu aquestes dues noves motxilles satelitals per a aquelles zones on no hi ha cobertura, sobretot a tramuntana. Això no vol dir que vos pugueu perdre de manera més fàcil. No, no compliqueu la vida en els bombers, que mos salven a nosaltres de moltes complicacions, va aquesta redundància. Però enhorabona en els bombers de Mallorca per aquesta modernització de l'equip d'emergència, i menys si d'aquesta manera, tant a Milana com vosaltres, a peu i en camió, ja estan completament comunicats. I sobretot també, Enric, gràcies per la feina que feis, i ben igual l'he dit abans a Socionogràfic, perquè sou els nostres àngels de la guarda i tant de bona que vos haguem de menester. No, que no tingueu molta feina, Enric. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a la vostra feina, també.
Bueno, nosaltres ara d'aquí un instant mos posarem metxalets i en Maria Antònia Esquines, veurem amb... Per què recordem les lletres de cançons i no recordàvem la lliçó? És que haurem de tornar a aprendre a estudiar cantant, com feien els nostres pares i perdins. Ni vol mogueu.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
IB3 Ràdio és història.
Ensenyarau? Ah! Tornem!
Bolleria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, monagú,
tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
Que repiquin!
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a migdia, El dia a Mallorca, IB3 Ràdio.
Bueno, falta un poc més d'un quart per la una. Arribam al final del programa. Com que és dimecres, arriba el moment de Mallorca Jove. Maria Antònia Esquines, bon dia.
Molt bon
Què
dia,
me l'has preparat avui? Perquè crec que és curiosa la cosa avui.
Sí, a veure, avui parlarem d'una cosa que segur que ens ha passat a tots. Com pot ser que escoltem una cançó dues o tres vegades i ja de sobte ens sapiguem el tornaveu de memòria. O sigui, després ens passam una hora estudiant una lliçó i l'endemà, quan arriba l'examen, sembla que et servei hagi decidit borrar-ho tot, no me'n recordant de res.
Cert.
I és una situació molt habitual i encara que sembli mentida, la ciència té una explicació bastant curiosa que he estat llegint aquests dies i que vos explicaré més endavant.
No, és completament cert. Jo record cançons que escoltava fa 20, 30, 40 anys, quan era menú, però si m'adones que vaig sopar abans d'ahir, o ahir, és que t'ajur que ja m'ho poso difícil. El cervell és molt estrany, Maria Antònia.
I encara és més estrany perquè moltes vegades ni tan sols és una cançó que ens agradi especialment. O sigui, basta sentir-la un parell de vegades en el cotxe, fins i tot dins una botiga, el que sigui, i ja la tenim dins el nostre cap tot el dia. O sigui, vas caminant pel carrer, estàs fent feina o intentant fins i tot estudiar i sense adonar-te'n comences a repetir sempre el mateix tros dins escapat.
Efectivament, també el pitjor és quan només recordes una frase, no tota la cançó, només quatre paraules que se repeteixen una vegada darrere salta, com aquesta. Clar, arriba un moment en què penses, per favor, basta ja, perquè jo, per exemple, m'agraden molt els Creedence, però arriba un moment que de vegades se me fica dins el cap i no puc, Maria Antònia, tu en tens alguna?
Jo en tinc una altra, que la tornada també se'm fa un pap pesada, escolta-ho.
I és normal quan s'està ponent el sol, pujo el cotxe i tornem a escapar.
Tu has dit, Jaume, en la cançó que se repetia Rolling, 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 i jo aquesta cançó m'encanta, però has fet de repetir 40 vegades a casa, quan se m'aferra, no hi ha qui la d'aferri d'escar, no, perquè tot el dia, a casa.
I jo no la coneixia i ja la tinc d'escar. Com se diu això?
Sabeu que té un nom científic, es coneix com a Earworm. És que el meu anglès...
Earworm, sí.
Traduït seria una cosa així com a cuc auditiu, cuc musical, d'això que està dins i no se'n va. De fet, és el fenomen pel qual una melodia, ara ho explicàvem, una petita part d'una cançó queda atrapada dins el cervell i aquesta la continua repetint de manera involuntària. Evidentment, no ho elegim.
Crec que és d'Isaac Asimov, un relat curt de ciència-ficció on tothom torna boig perquè un compositor composa la melodia perfecta, no? I la gent no pot deixar de cantar-la i d'escoltar-la fins que l'única persona sorda del poble, com que no la sent, et salva a tots. Crec que d'Isaac Asimov o Philip Dick, no me'n recordo.
No
la melodia perfecta, no? És que te pot arribar a embogir. Cuc musical. No sona molt elegant, però...
El fet que sigui un insecte ja, sí, no me sona molt bé,
sí.
No?
Descriu molt el que passa. És com si el cervell tingués el modo repeat activat i ningú trobés el comandament per aturar-ho.
Sí. Això seria la definició exacta d'aquest concepte tan difícil de pronunciar. Recordem Earworm.
Basta
dir cuc musical, m'agrada molt més. I el més interessant és que això no és cap error del cervell, mos passa a tots, ara ho dèiem. És una conseqüència de la manera de com funciona la nostra memòria. Per tant, si tenem aquest cuc musical de dins, vol dir que funciona. Ho podem aprendre així, no ho sé. Quan escoltem una cançó, aquesta informació arriba a una part del cervell encarregada de processar els sons com aquest.
No hi ha ningú dins meu, no hi ha ningú que em salvi. Sóc com en Bambi, com en Bambi. Sóc com en Bambi. Jo sóc en Bambi. Millor que en Bambi. Com en Bambi, com en Bambi.
Això que sents no és una bateria, és una caixa de ritmes.
Que gràcies.
Però precisament els creadors de la música electrònica també varen fer sons com aquest altre, escolta. Boing, ping, pum, xa, ping, boing, ping, pum, xa, ping, boing.
boing, ping, boom, cha, ting.
Són els alemanys Kraftwerk, no Kraftwerk, perquè en alemany no se pronuncia saber del de Kraftwerk, Ralf und Florian.
Estava flipant.
No sé si és un boing punxac.
Jaume, estava flipant. Jo no sabia si esteia una espècie de videojoc.
No.
Que pegues el botet cada pic i deia point i coses així, com si hi hagués una persona de doblatge.
Ralf und Florian Schneider, els creadors de la música electrònica.
Que Kraftwerk. Bona.
A partir d'ells va venir tot el que vosaltres coneixeu. Clar, què passa amb tota aquesta informació? Que queda emmagatzemada en el cervell. Però el cervell no conserva tots els detalls amb la mateixa intensitat. Guarda el que li és més senzill. Una melodia fàcil, un ritme repetitiu...
Clar, un ritme repetitiu com aquest. Tornem a escoltar.
Sí, sí. Crec que és de l'any 86, es boi amb punxac.
És molt difícil cantar això. Boi, ho ha dit com quatre vegades, després xapa.
No, home, duem... Varen ser els primers.
Que sí, que fa beatbox, saps què te vull dir?
Kraftwerk varen ser els primers de tots on sortien els escenaris només, únic i exclusivament amb instruments electrònics.
Però intenta dir boi, la vegada. Sí, però ho diu quatre pit, boi, no puc.
Punxac. Punxac.
Boníssim.
Boi.
Ara ho entenc tot, Jaume.
Ara entens per què estic tot sonat, no? No, perdona, Maria Antònia.
Res, parlaven d'aquests ritmes repetitius, es torna a veure que se repeteix una vegada i una altra. Jo ara estaré en el cotxe, Jaume tornant a senyir. A Santanyí, boi, xapa.
Bon.
I és que els compositors tampoc fan els tornaveus perquè siguin complicats. O sigui, no. Ho fan tot el contrari. Volen que, precisament quan surtis del concert, apaguis la ràdio, continuïs cantant la cançó sense adonar-te'n de que estàs escoltant i repetint la cançó 40.000 vegades.
Exacte. De fet, moltes de les cançons més populars comparteixen característiques molt semblants. Tenen frases curtes, melodies senzilles, molta repetició... És una fórmula que no se cervell assimila molt fàcilment i per això hi ha cançons que maldament faci, per exemple, com aquest cas 40 anys,
sí.
que jo ara no s'apropera, que no les escoltes, només necessites sentir els primers segons perquè automàticament continuïs en sa lletra.
Quantes vegades jo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió.
Em fa molta gràcia que d'on passats d'electrònica...
Mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú.
Jaume, no te tenia per tant romàntic.
Home,
hem passat de rock, que sé que t'agrada. Ara m'has ensenyat aquest temacle d'electrònica i ara de sobte aquest romanticisme.
A mi m'agrada tota sa música.
Ja ho veig.
Tota sa bona música.
I molta
música.
Cultura.
Però hi ha una pregunta que segurament s'està fent molta gent. Si el cervell està molt recordant cançons, per què després mos costa tant retenir el contingut d'una assignatura? Maria Antònia, tu que ets jove, podries crear un sistema com aquells
sí, sí.
dels meus... pares o els meus predins, que s'ho aprenien tot cantant.
Jo t'he de dir una cosa, no cantant, però és un dels meus trucs a l'hora d'estudiar, per exemple, quan he de memoritzar X conceptes, i són un parell, me memoritzo la primera lletra de cada paraula i jo creio una paraula. Si, per exemple, ha de ser...
Això seria una
arbre, guilleta, i d'ahir faig ag... i segresc.
Se diu sistema de crosses en el món de la mnemotècnia, per recordar.
I d'això, sí, sí. Clar, i m'ho puc mecanitzar cantant, també.
Molt bona
però
idea.
Però sí, és vera que la música juga molt avantatge. La primera diferència és la repetició, cosa que a la lliçó d'assignatura no tenim, o, per exemple, la llista de la compra, tampoc. Pensar quantes vegades escoltes una cançó que t'agrada, o sigui, pot ser 10, 20 o 50 vegades.
Sí.
En canvi, moltes vegades una edició l'estudiem una, sí. dues, com a molt, si he hagut de fer una recuperació, per desgràcia, i ja esperam recordar-la perfectament i, evidentment, després, quan passen els anys, no te'n recordes de res, i menys si no t'agrada l'assignatura, que així escap automàticament o esborra.
És cert, si estudiéssim història tantes vegades com escoltam la nostra cançó preferida, segurament mos sabrien totes les dates històriques sense cap problema.
I no sé si te passa, Jaume, però hi ha moltes vegades que escolt X música que m'agrada, X cançó, i de sobte dic, me l'he cremada moltíssim, la deixaré d'escoltar...
Sí.
Però al cap d'un mes, si duc bastant de temps per escoltar-la, me torna a apassionar i la torna a escoltar 20 vegades. Però encara hi ha un altre factor molt important que no hem comentat abans, les emocions. O sigui, hem dit que és fàcil perquè hi ha moltes repeticions, perquè mos agrada, i dins aquesta agradar-mos hi ha les emocions. La música està molt relacionada amb les emocions i això ajuda normalment a la memòria. Una cançó que a mi, per exemple, me recorda l'estiu de ple és aquesta.
I si tenim molt a perdre, i si no ens tornem a veure, no em diguis que això s'ha acabat. Que no s'acabi, que no s'acabi l'estiu, l'estiu.
Que no s'acabi l'estiu, evidentment, la mateixa lletra me diu que és una de les cançons que me recorda, sobretot a l'estiu passat, i no la puc... Cada estiu l'escolt i és com una melancolia per jo, perquè ja vol dir que s'acaba, i és de les millors estacions de l'any. I si me permet, Jaume, ara contaré una anècdota que m'acaba de passar fa 3 minuts, que és d'aquests cantants Figaflaues, hi ha una cançó que xarra de la Sindri, també molt estiuenca, i diu Sucosa que regalima.
Sí.
Clar, avui quedem a l'hora baixa amb unes amistats i hem de fer la compra per sopar plegats.
Sí.
D'acord. Una diu, també poden comprar Sindri, i posa la referència de la cançó de Figaflaues,
Su
cosa que regalima.
Sí.
Clar, aquesta amiga meva se pensava que tots l'entendrien i ha enviat un àudio a una amiga meva. Me saps super de greu, no sé si t'has equivocat escrivint, però què vol dir Su cosa que regalim? Això va un ho he de comprar. I m'ha fet una graciada.
Bon Jesús, Déu meu, se referia a la cançó.
A la cançó.
A la cançó.
Clar, però no la coneixia, però perquè vegis que després un pic, sabem, una cançó a memòria, la podem utilitzar en tots els registres fins i tot per arribar a posar-ho allà en el WhatsApp
sempre,
i la gent no flipava.
S'ha de contextualitzar, de contextualitzar.
De fet, també una cançó que me recorda a un viatge, per exemple, seria aquesta.
Fixa que és la segona vegada que sona una cançó dels Creedence Clearwater Revival, en aquest cas en versió d'en Rod Stewart.
Has flipat.
Aquest, Javier Vecindorrein, també és d'en John Fogerty.
Per ser més antigues que he posat. Però és que aquesta cançó me recorda
molt. Perquè també t'agrada la música bona.
Sí, ara m'agrada tot tipus de música, jo no sé triar. De fet, l'altre dia li deia a mi mare, mamà, crec que estic obsessionada amb la música, me la pots per dormir, per estudiar, és que per qualsevol cosa. I si no la pos, la canta, és increïble. Aquesta cançó, Javier Vecindorrein, me recorda un viatge que vàrem fer amb les meves amistats de Santanyí a Bilbao, i vàrem la música del Bluetooth no m'ho anava bé, i van dir, vinga, mos posarem a cantar nosaltres, i no van tenir una altra idea que cantar aquesta cançó. Sort que no va ploure perquè cantaven un poc malament. Però bé, també la música te pot recordar a una persona especial o fins i tot un olor determinada. Quan hi ha emocions pel mig, el cervell interpreta que aquella informació és molt important i la conserva amb més facilitat.
Sí, això explica que la cançó que només sentit-la mos transporten directament a una època concreta de la nostra vida. És increïble la capacitat que té la música per despertar records. Jo, per exemple, quan sento això vol directament en els anys 70 a Santa Ponça. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk. Out of work.
I precisament aquest és un dels grans secrets. Les lliçons moltes vegades les memoritzem perquè toca, no, no en queda d'altre. En canvi, les cançons ens fan sentir coses, ens recorden a X moments, a X persona, o olors, fins i tot han comentat abans. I el cervell sempre dona prioritat a allò que li desperta emocions, com seria el cas de la música. I més si ets un músic, ja deixam de banda aquestes cançons en lletres, sinó també se cerca els pianistes, deuen moure constantment els dits, allà intentant tocar una cançó que han memoritzat fa poc o que han après, els guitarristes igual. Sí. Jo crec que si fos música també estaria així pel carrer, ens ho ha dit. Perquè seria impressionant. És una cosa que tenc i no me surt del cap.
El que està clar és que avui hem deixat palès que una de les millors coses que, en aquest món, en aquesta vida, és la música. Maria Antònia, fins demà. Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Recordeu, quan deia Albert Hammond, mai plou en el sud de Califòrnia. Salut a tots.
Well, you tell the folks back home I nearly made it. Had a first, but don't know which one to take. Please don't tell them how you found me. Don't tell them how you found me. Give me a break. Give me a break. Seems it never rains in Southern California.